Programar. Determinar amb antelació la distribució o l'ordre d'un conjunt d'activitats, actes o esdeveniments, establint-la les dates, els horaris o el desenvolupament previst. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb una veu d'aquest programa que ha estat un dels protagonistes de la setmana. Txell Pérez Esquerdo, bona tarda.
Què tal, Francesc, com estàs?
Que bé tenir-te aquí, d'anar a dir de cos present.
Descansat. Molt descansat, eh?
Has estat un dels homes de la setmana,
eh? Se'm fa raro estar a l'estudi. A mi m'agrada anar a parlar amb la gent al carrer i això.
No, però al carrer hi va ser dilluns i dimarts.
Sí.
Sobretot dimarts.
Sí, molt.
President dels noticiaris, Òscar Fernández, com estàs?
Bona tarda a tots dos.
Pérez Esquerdo, sí, aquí, coneix, presentador de moda, eh?
Sí,
jo a l'Òscar sempre me'l trobo amb grans esdeveniments.
Ah, sí?
Que sí? El Cirque du Soleil, alguna cosa... Però no et vaig veure dimarts a l'Estadi Olímpic, Òscar?
No, a mi em va tocar dimecres... O sigui, mentre tu estaves a l'Estadi Olímpic, jo estava a Montserrat.
Fixa't.
Que em va tocar passar la nit a Montserrat per després el dimecres al matí estar allà a Montserrat.
Molt millor.
Bé, no, home, els dos llocs estaven bé, no?
Que es menja molt bé, no? Montserrat, m'han dit.
Bé, sí, no tinc
L'Òscar no va menjar tan bé, veig.
No, sí, sí, dic que no tinc queixa.
Què
no
vas menjar?
Queixa.
Tu has menjat també la crema de meló amb encenalls de pernil?
No, 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 això no, no. Ara, de posta sí que vaig menjar mató, eh? Perquè, clar, si puges a Montserrat, una mica de mató. Aquí jo trobo que els monjos van fallar, eh? Perquè el dinar que li van donar al papa era crema catalana, que ja em sembla bé, la crema catalana, però jo crec que a Montserrat tocava mel i mató.
Clar,
no?
Sí que al papa li agrada dinar i sopar d'hora.
Veus?
Això sí que ho sabia.
És americà.
I ràpid, perquè a Montserrat van marxar una hora abans perquè va acabar, si havia acabat el dinar, s'havia acabat tot el que havia de fer Montserrat i va dir, bé, ja està, fins aquí, ja podem anar passant.
Doncs és el que dic jo, fins aquí ja podem anar passant, que ens esperen per fer el butlletí. És 12 de juny i estem pendents de tot això. Ara estem pendents d'una data, del 16 de juliol.
Sí, perquè aquest és el dia en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fixat per decidir sobre la llei d'amnistia. Si s'hi pronuncia a favor, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem hauran de moure fitxa per permetre el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Al Catalunya Migdia, el seu advocat, Gonzalo Boye, s'ha mostrat optimista que la justícia europea avalarà l'amnistia, però no ha descartat noves maniobres de la judicatura espanyola per continuar allargant tot aquest debat.
Mentrestant, avui també parlem de les joies de Zapatero.
El jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada i ha imputat l'expresident del govern espanyol per contraband i per un delicte fiscal. Les joies han quedat taxades en 1.300.000 euros. Zapatero, que la setmana que ve haurà de declarar davant del jutge per aquest tema concret i també pel suposat tràfic d'influències en general, diu que són regals i part de l'herència familiar.
Home, estarà content perquè si ell comptava que valien 40.000 euros,
clar,
el
millor
i mig
li
han donat una alegria avui a Zapatero.
Sí, sí. Ara, no sé si és una alegria o és un mal de cap. Ara, això ho sabrem dijous.
Ai, ai, ai. Bé, Mazón, coneixia el perill.
Sí, nous chats de WhatsApp del govern valencià del mateix dia de la Dana revelen que l'expresident valencià tenia els informes sobre el risc potencial dels aiguats d'aquell dia, que lamentablement es va acabar materialitzant. Tot i això, no en va fer cas, no va contestar els missatges, només intervé en el grup de WhatsApp a les 8, entre les 8 i les 9 del matí, després no torna a aparèixer en tot el dia, i va continuar amb l'activitat que tenia previst aquell dia amb el dinar del Ventorro, famós inclòs.
Ai, els chats de WhatsApp... Els esports, el Mundial continua, ja sí. Inaugurat.
Sí, amb el debut ara de les seleccions del Canadà i dels Estats Units, les altres dues anfitriones, a més de Mèxic, que hi va superar Sud-àfrica en el partit inaugural en un xoc amb més targetes vermelles, 3, que no pas gols, que n'hi va haver 2. Sobre el futbol de clubs, per cert, Bernardo Silva, que havia sonat i amb força pel Barça, ara és a punt de fitxar pel Madrid.
Quants punts portes a la porra?
Encertar el resultat... O sigui, encertat
3.
El signe... No.
Un.
Pues un, porto.
Un punt. Jo 3. Anirem fent classificació diària.
Ara, escolta'm, doncs vam llançar. No, tu faràs més bé que jo. Jo ho vaig fer totalment a voleo. Estic molt desconnectat. Sí, estic molt desconnectat.
L'excusa del que no en sap.
No en sé.
I aquesta tarda, d'aquesta anem pendents.
Doncs de l'evolució de SpaceX a la borsa. La companyia de coets d'Elon Musk ha començat a cotitzar fa 20 minuts en una operació que es calcula que són 75.000 milions de dòlars i que ha convertit a Musk en el primer bilionari en B del món.
Doncs mira que bé. No són les joies de Zapatero, no?
Si tens uns estalvis, pots comprar... accions de SpaceX, que es veu que diu que han de pujar molt.
Invertiu-hi.
Ara m'ho miraré.
Es veu que han de pujar molt, diu.
Ara m'ho miraré. Quan la primera pausa compraré 3 accions. Òscar Fernández, bon cap de setmana.
Igualment a tots dos i a tothom.
El Teatre Lliure ha presentat avui la programació per celebrar els seus 50 anys. Un cartell ple de celebració, però amb una absència destacada, la de Lluís Pasqual, que és un dels fundadors del teatre. Així ho explicava en roda de premsa el seu director, el Julio Manrique.
Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
Juli Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Segons us pot explicar aquest programa, la tarda de Catalunya Ràdio, el Teatre Lliure havia previst una obra amb Lluís Pasqual, però finalment aquesta obra no es farà.
Sí, recordareu que ara fa unes dues setmanes hi va haver aquella polèmica arran d'unes declaracions de l'actriu Judit Martín, que esquitxaven el director Lluís Pasqual. Era l'any 2019, el director teatral hauria suplantat, segons Judit Martín, la identitat de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano al Teatre del Liceu.
Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari.
Una entrevista que era inventada, com van poder confirmar amb Ràdio Reus. La Judit Martín també explicava que la seva veu no era la de Montserrat Caballé, sinó que era la veu de la Judit Martín. Bé, això era el 2019. La polèmica va saltar ara fa dues setmanes. Després de la polèmica i de l'enrenou a xarxes, reunió entre Lluís Pasqual i el Teatre Lliure. Una trobada on se li trasllada malestar i tot acaba amb el projecte aturat.
Segons hem pogut saber, el títol d'aquesta obra que havia de dirigir Lluís Pasqual era El gran inquisidor. Estava protagonitzada per l'actor Pablo Derqui. De fet, hem pogut parlar amb el mateix Lluís Pasqual i, segons ens ha explicat, hi havia els actors i els decorats lligats. Però, després d'aquesta polèmica que Pasqual titlla de xafarderia, el Lliure, segons ens diu, es va alarmar molt. I tanta era la pressió que el mateix Pasqual, segons ens explica, va decidir fer un pas enrere per no perjudicar, diu, el Teatre Lliure. Segons Pasqual, al cap de 48 hores d'aquesta trobada, el teatre es va posar en contacte amb ell, dient-li que acceptaven la seva proposta de fer un pas enrere. De fet, Pasqual assegura que ja no n'han parlat més i que tot el que sap és el que s'ha dit avui a la roda de premsa.
Tenim en línia el director del Teatre Lliure, el Julio Manrique. Julio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pel que ens explica Lluís Pasqual, la polèmica amb Judit Martín us va fer replantejar la presència i la participació de Lluís Pasqual amb aquesta obra. Això és veritat?
Ens ho va fer replantejar vam obrir la porta a Lluís Pasqual perquè ens semblava important fer-ho, a participar a la celebració de l'aniversari. Es va anar construint un projecte amb una direcció seva al teatre. Aquest procés, que ha estat llarg i va començar fa ja prop de 2 anys, no ha estat un procés fàcil, ens vam trobar amb diferents entrebancs. I finalment, quan va esclatar aquesta polèmica, efectivament, tal com explicàveu ara, vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li van preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. Va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig. I també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, perquè a nosaltres ens preocupava, entre altres coses, que això ocupés molt el centre d'aquest programa de celebració que fa molt de temps que preparem amb molt de carinyo, amb la voluntat de reconèixer el llegat de les persones que ens han precedit i també de mirar cap al futur, cap a les que vindran després de nosaltres. Ens va dir ell, si creieu que això pot perjudicar en alguna mesura, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me. Després d'aquesta reunió li vam dir necessitem pensar en aquesta possibilitat que ens ofereixes. Ho vam fer i finalment el vam trucar per dir-li que sí, que ens semblava una bona idea, pensant en el bé del Teatre Lliure, la seva retirada.
Per tant, diguem-ne que efectivament la polèmica amb Judit Martín és el que a vosaltres us fa acabar de prendre la decisió de prescindir d'aquesta obra.
La decisió de prescindir d'aquesta obra, com passa en molts projectes, respon a molts factors. Aquesta polèmica va ser la punta d'un procés que, com et dic, lamentablement no va ser fàcil, i quan va passar això vam sentir que havíem de reunir-nos amb ell i expressar-li la nostra preocupació, sí.
A tu, quan veus les imatges o escoltes els documents de la Judit Martín explicant-ho, quan sents la gravació de la suplantació de Montserrat Caballé, tu què sents en aquell moment? Sabent que també estaves treballant amb Lluís Pasqual amb aquest acte tan important del 50 aniversari.
Jo, el Lluís Pasqual és una persona que a nivell de llegat, com et deia abans, que és una de les coses que intentarà reflectir a la celebració d'aquest aniversari, de diferents maneres, amb espectacles, també exposicions, publicacions i de moltes altres maneres. Per Lluís Pasqual sento i he sentit al llarg dels anys, quan jo mateix em formava dins del món del teatre, sento una gran admiració a nivell artístic. Crec que ha estat una persona important i el seu llegat ha deixat una petjada molt important a la història del teatre lliure. I quan esclata aquesta polèmica i es revela aquest fet, el que sento sobretot és molta pena, molta tristesa. Ens sap molt greu el fet i ens sap molt greu el que genera al seu voltant.
Això invalida a Lluís Pasqual a seguir treballant, creus? Perquè en el vostre cas heu decidit que no formi part dels actes perquè enteneu que pot perjudicar a la imatge del llibre i sobretot, no sé si dir, entelar o condicionar la percepció d'un acte tan important com són el 50 aniversari.
No, això no invalida a seguir treballant el Lluís Pasqual, així d'una manera general, en absolut. Avui dèiem a la roda que nosaltres, on òbviament ens han preguntat per aquesta qüestió, que les persones que dirigim el lliure avui compartim el convenciment que el que hem de fer pel teatre lliure i pel bé del teatre lliure no és alimentar polèmiques, sinó treballar amb entusiasme i amb il·lusió pel futur d'aquest teatre. I aquesta convicció la defensarem amb tossuderia. Aquesta polèmica ens va preocupar i, com et deia, forma part d'un procés, la construcció d'un projecte que s'havia avançat pel que fa als equips artístics i al repartiment, però culmina un procés que no havia estat fàcil. I davant de la seva oferta de retirada, nosaltres la valorem i decidim que és aquesta la decisió que prendrem, perquè ens sembla que és la millor decisió que podem prendre pel bé del teatre lliure.
Has reiterat ja diverses vegades que no havia estat fàcil, que hi havia hagut altres entrebancs, que havia estat difícil la gestió amb Lluís Pasqual. Per què?
No, si em permets, jo no revelaré detalls ni en aquest cas ni en cap de les altres produccions i projectes que totes segueixen un llarg viatge, des del moment en què miren de tirar-se endavant fins que culminen algunes vegades a dalt de l'escenari amb espectacles que s'exhibeixen al teatre i d'altres es trunquen pel camí per diferents motius. I si em permets, em sembla elegant i, com et deia, creiem que no estem aquí per alimentar polèmiques, sinó per treballar pel bé del teatre. Aquesta mena de detalls em sembla que no cal que te'ls reveli, diguem-ne, perquè són feina interna de la casa, no? I ens atanya als equips del lliure que treballem amb les diferents... que van composant una programació.
Ja per acabar amb aquesta qüestió, però a la roda de premsa sí que heu dit que Lluís Pasqual d'una manera o altra serà present i homenatjat perquè forma part també d'aquest llegat que tu també defenses. N'heu parlat ja amb ell de quina serà la seva presència o de com pot formar-ne part en el que vosaltres opteu?
Sí, el Lluís Pasqual serà abocat i reconegut com la resta dels membres fundadors del Teatre Lliure i també com molts altres artistes, també antics directors d'aquesta casa, amb els quals, amb tots ells, m'he reunit, amb diferents actes que composen la celebració de l'aniversari. Sí, sí. Sí, ell havíem posat en comú algunes de les coses que pensàvem fer en aquest aniversari, li havíem compartit.
Això és el que ens explica el Julio Manrique, el director del Teatre Lliure, que avui ha presentat un 50è aniversari, un programa que, més enllà d'aquesta qüestió relativa a Lluís Pasqual, que és un dels noms que, evidentment, ens venen al cap tots quan pensem en el Lliure, la resta de coses que heu presentat fan molt bona pinta i entenc també que és un dia de molta il·lusió pel Teatre Lliure i pel teatre de casa nostra.
Moltíssima. I sobretot tenim moltes ganes que es parli de totes aquestes coses que composarà l'aniversari i també la resta de la temporada, perquè hi creiem, i creiem molt fort, i tenim ganes que això sigui una celebració, sí.
Doncs ens afegim a la celebració, a felicitar el seu director pel 50è aniversari, i també li agraïm molt a Julio Manrique que aquesta tarda hagi volgut explicar-nos la posició del lliure davant d'aquesta qüestió, perquè així expliquem les coses com són i tenim les dues versions. Julio Manrique, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Ets Xavier Pérez Esquerdo o un imitador de Xavier Pérez Esquerdo?
Soc l'autèntic. Soc l'autèntic.
És inimitable.
Però he de dir que segurament no hi havia cap mala intenció, un error. Mira com deia el papa Franç Lleó, els errors no ens identifiquen.
És veritat, no et defineixen a la vida.
A més, molt bon professional.
No hi havia mala, no hi havia mala intenció, on? Per a la de... suplantació?
Bueno, la suplantació...
Jo... Home, mica lleig, la suplantació, Xavier.
No, però no crec que fos... Bueno, no ho sé, no, jo no hi anem.
Home, mala intenció no ho sé, però intenció d'enganyar, potser sí.
Ho havia decidit ella.
Ho havia decidit ella i ens posa un tall inventat.
En cap moment aclareix que és una imitació, eh? Fa donar per bo tota l'estona, eh?
Sí, sí.
Bé, sí, com sigui, ho hem aclarit, i el que us explica aquest programa aquesta tarda és que, efectivament, la polèmica amb la Judit Martín, que aquí vam destapar via Ràdio Reus, que era una gravació inventada, ha provocat que Lliure decideixi prescindir d'una obra que tenia prevista amb Lluís Pasqual. Una conseqüència d'una actuació que la Judit Martín va explicar al podcast La Ruïna i que aquí a la tarda vam recollir. Ara agafarem aire, farem una pausa i ens posarem una mica celestials, perquè ha vingut el Xavier Pérez Esquerdo.
Ah.
I això és com tocar el cel gairebé.
He portat una creu del papa, eh?
Ostres!
Ah, amigo.
Després de la pausa, quedarem beneïts.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
Ostres.
Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
L'any i anys!
Ho veus?
Okay.
L'any i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir, aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
Atenció!
Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
Des de Colònia amb Ramon Salmurri, Piran Borrus i Sergi Camps.
A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona.
I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya-València de les semis de l'ACB.
A més, connectats amb la Sònia Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de futbol.
Tot Gira.
Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Creus en els ovnis, Xavier?
Sí, m'agraden molt.
No fotis.
Què dius?
Què passa?
Creus en tot?
Home, per veure una cosa, Déu nostre Senyor ha creat l'univers sencer.
Ja.
I els ovnis també.
Som... Clar, per què creus que som els únics éssers vius a l'univers? Potser n'hi ha més.
Que venen amb naus espacials i fan llumetes.
Bé, això ja no ho sé, però segurament que jo crec que... A mi m'agraden les pel·lis d'extraterrestres.
Has anat mai a Montserrat a visitar ovnis?
No, però sí que he fet reportatges. Sí. No em quedaré fins a les tantes. No sé quin dia del mes exacte
sí,
és.
Sí, hi ha un dia a l'any. Sí, sí. Al mes que d'allò. Sí. Jo vaig a Interstellar l'altre dia per primer cop.
Oh, sí que has trigat. Que és maca.
Bé, sort que em va, la persona que me la va fer veure em va dir, aguanta.
Sí.
Aguanta, que ho entendràs tot, però aguanta.
És maca, és maca. M'agrada molt.
Bé, tenim l'explicació a un dels fenòmens més paranormals que s'han vist mai a Catalunya. No sóc Iker Jiménez. Però el rostre d'Antoni Gaudí va aparèixer al cel de l'Empordà mesos abans de l'espectacle de la Sagrada Família.
Tothom va quedar meravellat amb aquell espectacle de drons dimecres a la Sagrada Família, després de la benedicció del Papa. Però és que el que molt poca gent sabia és que mesos abans es van fer assajos secrets amb drons, els mateixos drons amb la cara de Gaudí, molt lluny de Barcelona, molt lluny de la Sagrada Família, a l'Empordà.
Ho vam avançar en aquest programa, això, eh?
Ahir ens ho explicava el creador de l'espectacle, Igor Cortadellas.
On es va assajar, això?
Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe.
Ah!
I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
Imagina't, és una visió.
Va deixar els faros oberts i de cop, amb els faros oberts, surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu un home, una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
Als Estats Units això acaba amb trets.
Uau.
Tu imagina't, Xavi, que vas conduint i de cop i volta se t'apareix la cara de Gaudí.
No.
Jo caic, segur caic, directament.
Jo moro, no sé. M'he tornat boja.
Home, sí, és per flipar. Doncs això és el que va viure la Natàlia. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Anaves en cotxe i de sobte et trobes uns drons al cel. Quan va ser això?
Perdoneu, respondré en castellà, ok? Perquè el meu català no és muy bueno. Bueno, era el dia 29 de abril. Veníamos de Barcelona a l'Empordà y cerca de la Bisbal. Y cuando estábamos, era más o menos las 10 de la noche, entre Corçà y Rupià, que es un poble muy muy petit que hay ahí. Veníamos, pues empezamos a ver unas luces y sí, que en los primeros segundos fue como... ¿Qué es esto? Pero porque no se veían, estábamos así como de lado y fue como un silencio. Y digo, Xavi, ¿qué es esto? Y a ver, pero yo pensé que es la policía y yo soy de Brasil. Teníamos más miedo a la policía que a los ovnis en Brasil, ¿no? Entonces, no es policía. Y de repente ya se veía que era una cara, ¿no? Se veía un formato tal y yo, pues seguro es una fiesta de algún millonario están haciendo aquí. Vamos a ver qué es. Y ya cuando estábamos de frente, wow, ¿sabes?
Clar, ha d'impressionar molt. De fet, tenim un fragment del que vau penjar a xarxes. És molt divertit escoltar com ho vau gravar en aquell moment.
Se van. No están haciendo algo más.
Es para ti, yo lo he encargado para ti, Xavi.
¿T'agrada? Se van, Xavi, se van.
Se van drones.
Jo crec que són drons, diu el Xavi. Apa, Natàlia, quina jeta li dius? Lo he encargado para ti, eh?
No me acordaba que había dicho.
¿Veu identificar que era Gaudí o veu veure una cara però no veu identificar-la?
No, después justo no sé ni cómo, pero si dices Gaudí, incluso lo subí en Instagram en plan de la nada Gaudí en el Empordà. Y entonces Xavi también me dijo, ah, sí, porque es el centenario de la muerte Gaudí. Y sí. I no, i entonces salió la frase, no?
També vau veure la frase de primer...
O sigui, vau veure l'espectacle sencer.
Primer l'amor, després la tècnica.
Que fort.
Sí, todo.
Quina privilegiada, la Natàlia. Natàlia, doncs gràcies per explicar-nos-ho.
Muchísimas gracias. Bueno, y sí que tengo que decir que, claro, al final, de repente miro todo hablando un montón en Twitter y tal, y yo, pero ¿por qué están hablando tanto? Y yo no sabía que lo que hacían en Sagrada Familia era tan grande y tan bonito. Entonces yo miré una imagen y digo, pues es, por cierto, porque yo empecé, estuve desde el 29 de abril mirando, buscando en ChatGPT, buscando en Google qué era lo que pasó y nada, y envié mensajes así a alguien en LinkedIn, ¿sabes lo que ha pasado? Y nadie sabía nada.
Doncs ara ja ho saps, ja t'ho has trobat. Natàlia, sí. Moltes gràcies,
Gràcies a vosaltres.
L'Eduard també ho va veure, això. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu com ho vas veure?
Sí, jo, doncs mira, jo vaig pujar a la terrassa perquè crec que era un diumenge i estaven anunciant moltes pluges a l'Empordà i vaig pujar al terrat a netejar el desaigües i de cop em vaig trobar que, bueno, que vaig veure uns punts de llum fixes, estaven com estàtics i, clar, al principi vaig pensar deu ser focs artificials d'alguna festa privada, perquè aquí és bastant sovint o sigui, la zona de la Pera... caçada pel rastre, d'això hi ha moltes finques aïllades i sovint fan festes i vaig pensar que no fos una festa d'aniversari que muntaven un castell de llums o alguna cosa. I bueno, i així es va quedar la cosa, em vaig quedar una mica intrigat, però es va quedar amb el dubte i ara ho he vist l'altre dia a l'Instagram.
Escolta'm, per tant no vas pensar que fossin ovnis en cap moment,
No, que va, és que eren uns punts estàtics, suposo que els devien estar calibrant.
És a dir, tu no vas veure la imatge de Gaudí, per exemple?
No. Vaig veure puntets alineats, però una cara fixa no. No.
Mira,
jo al principi pensava que era un castell de llums d'alguna festa d'aniversari.
Clar.
Perquè aquí és bastant sovint... Bueno, tinc a l'altre costat el Massorrer, que també fan projeccions.
Ah! Tu pensaves que eren els pijos del Massorrer.
Sí, però estava, no, però estava en sentit invers. O sigui, estava en direcció, perquè m'entenguis, des de Parlavà... Cap a la Pera, potser darrere la Pera, en direcció a Madremanya, per allà mig.
Mira, està ubicat la cosa. M'indica una companya d'aquesta casa, que no sé si vol que digui qui és o no, ja m'ho diràs, que l'empresa que proporciona els drons és de la Pera.
Podria ser.
Tot encaixa, doncs.
Per tant, diguem-ne que quadra
sí,
perfectament.
Bueno, allà hi ha una muntanyeta molt maca que després hi ha un camí que va fins a Madremanya, que també el poble és molt bonic, i allà queda una muntanyeta, bueno, que hi ha un camp de futbol, i no t'estranyi que el calibressin on hi ha el camp de futbol, perquè allà queda una mica aïllat.
Bé, doncs la companya diu que vol romandre en l'anonimat, però en tot cas, gràcies, companya, per explicar-nos-ho. Tu recordes quan era això? Era també a finals d'abril?
Sí, era a finals d'abril. Sí, que era un diumenge, segur, perquè van anunciar pluges pel cap de setmana i al final es van retrasar, i per això el motiu que havia pujat al terrat, però bueno, va ser una mica sorpresa.
Molt bé, doncs Eduard, també moltes gràcies per compartir aquesta experiència visual amb nosaltres.
Sí, a l'Empordà hi ha moltes experiències. Sí.
Moltes gràcies.
Vale, bona tarda.
Cosa semblant va passar pel mil·lenari de Montserrat, que van fer un programa especial a Catalunya Ràdio amb el Xavier Solà
i
l'Emili Pacheco, que estàvem allà retransmetent, i volíem marxar ràpid per agafar el primer cremallera, i no ens van deixar, perquè hi havia tota una zona, una esplanada molt gran, perquè, clar, els drons han de sortir i aterrar. I clar, no podia passar ningú.
Clar, és perillós.
S'ha de pensar en tot aquest espai blanc per col·locar tots els drons. I era impressionant com van veure que de cop i volta s'aixecaven i va veure que es va fer la figura de la Moreneta, i també hi havia el monjo, uns quants monjos que havien dibuixat al cel, però era extraordinari veure-ho de primera línia.
Clar,
ara un soroll, perquè no sé, són milers.
Clar, deu fer por això. Bé, avui hem portat el Jair Pérez Esquerdo perquè va presentar l'acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
A l'any Gaudí! El papa és aquí!
T'has recuperat ja?
Sí, jo el que no sé és com el papa Lleó aguanta tan bé, perquè jo estic fet pols, ara ja m'estic recuperant.
Però si no podries ser papa, tu. Per diverses raons.
Però crec que ell, qui li aguanta és l'Esperit Sant. aguanti totes les pregàries que fan que ell pugui estar amb 70 anys així fresc com una roda.
Home, i està en bona forma també, no? Ens deien que fa tennis i no sé què.
Sí, sí, li agrada l'esport, sí. I de fet, en alguna ocasió l'havíeu vist pujant al cotxe aquest, el negre, que està blindat,
sí.
Però es pujava a sobre, allà on t'hauries de seure, per acabar de saludar. Això no ho fa tothom, amb 70 anys.
No. Escolta, jo t'he de dir que ets un... No ho diré, perquè tu vas guardar i tu vas callar com un...
Sí.
Durant molts mesos.
Bueno, això estava sota contracte.
No podies parlar d'això amb un contracte de confidencialitat?
Que encara dura 2 anys més.
Què dius?
Sí, sí.
Quin dia acaba aquest contracte? Que em posaré una alarma al mòbil per quan s'aixequi la confidencialitat.
Perdona, i si el trenques, què passa? T'excomulguen? Et maten? O...
No sé, crec que aquest punt no ho puc dir.
Ah. El dia que s'acaba.
Sí, sí, no puc dir quines són les conseqüències.
Ah!
Fixa't.
Però les tens clares, no?
Sí, però bé...
I no et surten a compte saltar-t'ho.
No, millor que... Però va ser... Fuà.
Però hi saps coses que donarien per fer un titular de diari?
No, perquè és un tio molt normal, el papalló. Vull dir que no sé, per exemple, abans us he revelat que és una persona que li agrada dinar d'hora, que li agrada sopar d'hora, que sopa poquet, i ens va dir, tranquils, perquè vulgui marxar més tard o més d'hora, perquè ja vindrà sopat. Dic, ah, mira, veus, ja no hem de patir d'aquestes coses.
O sigui, va arribar a l'Estadi Olímpic, ja ha sopat.
Ja va arribar sopat.
Molt bé, tu.
I on va sopar?
No ho sé.
Van parar a un Macauto.
Sí, amb el papamòbil allà parant el Macauto i una hamburguesa i vinga, som-hi.
Seria molt bona, eh?
Allà als camerinos hi havia zones de catering. Pensava, t'imagines que s'atura aquí amb nosaltres?
Un Big Mac per el papa, un Big Mac per el papa, Coca-Cola, patates grandes.
Doble.
Bé, no, sí, en català, perquè és a Barcelona.
Clar.
Escolta'm, no sé si tenies un punt de pressió, perquè, clar, el vostre acte va ser l'endemà del de Madrid.
Sí.
El que vas veure a Madrid et va preocupar?
Mira, una cosa
o
que...
al revés, vas dir, ui, que bé, que no ho estic millor.
No, però pensa que sabia moltes coses del que passarien també
ja,
allà.
Ja ho sabies. I el tema Manolo Lama ja el sabies.
Cert que quan van proposar coses, perquè ens va dir, vosaltres proposeu, i després el Vaticà doncs, dirà, dient, mira, això sí, això no. I clar, ja teníem pensades moltes coses. I el Vaticà va dir, no, anem a fer-ho diferent a Madrid. I jo em vaig emprenyar, perquè ja tenia la feina feta amb l'equip de guionistes.
O sigui, et van canviar coses?
I després ho vaig entendre, dic, clar, perquè, pobre senyor, no viure el mateix que ha viscut a Madrid a Barcelona, ja. I després també a Canàries. I ho volíem fer diferent. Per exemple, estava previst fer una adoració eucarística, que és amb el Santíssim exposat, i fer una miqueta d'adoració, com s'havia fet a Madrid, i ho vam haver de canviar per la processó de la Santa Creu, que és aquesta rèplica de Xavier Bartomeus, que va fer de la creu que hi ha a l'altar major de la Sagrada Família, més gran i més pesant, que, per cert, anirà a parar, crec que això és exclusiva, a la capella, a una de les capelles de l'església de Sant Joan Baptista de Gràcia.
Ah.
Ara potser que ho canviïn tot, però en principi estava pensat...
Allò que vam veure a Montjuïc,
sí.
Anirà a Gràcia.
Sí.
Molt bé. Amb el papa hi vas arribar a interactuar?
No, em vaig distreure amb el seu secretari personal.
Ah?
Que és...
I què tal, com es diu?
Ostres, no me'n recordo, es diu...
A veure, vaig a buscar-ho.
No sé si Michael, un padre Michael, no sé, és del Perú, també. Que normal, de Chiclayo, perquè havia estat amb ell.
Clar,
i molt interessant. El que a vegades tu saps que són la gent que més coses sap.
I et va explicar...
Per exemple, li vaig preguntar que, clar, ella... És que, clar, són tantes coses que
ja no sé què explicar-vos.
No sé explicar. Però cert és que havia de donar la volta a l'estadi i pujar a l'escenari.
Sí.
Aquesta era una de les múltiples coses que podien passar. Però de cop i volta ens diuen, no mireu que s'haurà de canviar i després pujarà. O sigui, heu d'estirar alguna cosa de les que teníem previstes. I llavors li vaig dir al senyor secretari personal del papa, del Sant Pare, i li vaig dir, escolti'm una cosa, quan triga a canviar-se el papa?
I quan triga a canviar-se el papa?
Entre 7 i 10 minuts. Entre 7 i 10 minuts, aproximadament. I és el que vam estar estirant una miqueta, que vam aprofitar per saludar totes les diòcesi que havien vingut a
l'estadi. I aquí és on vas fer el càntic. Alan Gaudí, el papa ja és aquí.
Sí, perquè hi havíem sentit molt allò de... aquesta és la joventut del papa. Doncs
que no rima, que és que aquesta no rima.
No, és més maca. A l'any Gaudí, clar. El papa és aquí, clar. Que de fet, entre totes les propostes...
Hi havia un departament de càntics?
Mira, en el guió que era compartit, aquesta va ser de la Carme Munté, que és la directora de Catalunya Cristiana i també col·laboradora de Ràdio Estel, i allà vam fer moltes propostes, però la millor va ser aquesta, i aquesta és la que vam intentar que fos el gran lema després d'alçar la mirada.
Entenc que no ens podràs dir qui, però... Potser sí, el sí o el no. Hi va haver artistes que no volguessin participar?
Sí. Es va proposar molta gent. Entre els que hi eren de gira i alguns que jo els conec perquè després de més de 20 anys treballant amb artistes sé que alguns són catòlics, però no volien dir perquè o bé no està de moda o no volien que se'ls relacionés el seu grup amb tanta gent implicada amb la religió catòlica. S'entén perfectament, cap problema.
I quan vas començar a veure tuits que parlaven de Rosalia?
Em feia molta gràcia, i quan començàveu tots els mitjans, nosaltres, clar, sabíem tot el que passava darrere.
I per què no ens explicaves així una mica?
Xavi, la
trucadeta aquesta... discreta.
No podia.
Des del telèfon de la teva dona, que no quedi rastre.
T'he de dir que jo m'hagués emprenyat si s'hagués trucat a la Rosalia. Primer perquè el Sant Pare no és una estrella de rock, o sigui, així com a Madrid ho trobo que va ser molt folclòric, que trobo bé, perquè Madrid ja és folclòric i molt divertit i molt alegre i tal, aquí la idea que teníem a Barcelona era focalitzar-ho tot cap a la benedicció de la Torre de Jesucrist, o sigui, entrar tots en pregària, amb aquesta mateixa alegria que ens havien portat de Madrid, inclús en l'Estadi Olímpic, i després anar a portar-ho cap allà. Però no volíem que eclipsés cap artista, ni la Rosalia, ni el Rosalio, res, ningú.
Per tant, no se li va dir a Rosalia.
No se li va dir, almenys que jo sàpiga. No,
és a dir, no veu estar pendents
no
de si venia o no venia.
No era el meu departament, però sí que jo
vaig... Però hores no hi havia el dubte de si vindria.
No.
Tu tenies claríssim que no venia.
Jo sabia que no venia, però van començar a córrer a WhatsApps, els grups de WhatsApps que comentaves abans. Quan heu marxat tots hem vist això. Jo crec que està fet per intel·ligència artificial i es veu com molt de lluny una noia assajant dalt l'escenari amb l'orquestra del Carlos Checa, allà de l'orquestra jove, de Barcelona.
No era
ella. A mi no m'hagués agradat, també t'ho he de dir.
Avui hem vist una notícia, Beret, un dels artistes que van actuar a l'Estadi Olímpic, detingut per agressió sexual. Entenc que t'ha sabut greu veure això, no?
Molt.
Perquè el timing és fatal.
Sí.
Vull dir, la notícia és fatal i el timing també.
Però em sap greu que hagués passat això, que bueno, la justícia ja haurà de parlar d'aquest tema, i crec, tinc entès, que l'han deixat en llibertat.
Sí, i li han cancel·lat els espectacles que tenia previstos a Extremadura.
No, és que resolgui, veus? Jo soc una miqueta com el papalló, no? Deixem les coses clares, no s'ha d'interpretar res. Vull dir que, escolta, si has fet una mala malifeta, fora.
Hi va haver algun imprevist, alguna cosa que haguéssiu de canviar ultimíssima? De dir, hòstia, ha fallat això, o afegim això que no sabíem, o... Pots dir alguna? Alguna.
Vinga, dona'ns alguna
cosa. Té un nom que es diu Sor Lucía Caram.
Què va passar amb Sor Lucía Caram?
Era una de les coses que teníem previstes, a més jo la conec amb ella a títol personal i sabia i em va avisar que això passaria. Em va explicar que la seva intenció era portar les 33 caravanes de la bondat, que li diu que ja no, crec que eren 20, més de 20 ambulàncies.
Ah,
i la resta...
que les va beneir a fora,
sí,
no?
Sí, exacte. Això sabien que podria passar o no. També per protocol de seguretat, no sé si deixaven pujar totes les ambulàncies, però...
Totes no van pujar.
Totes no, crec que van ser 3 o 4 al final. També era possible que no passés i la Sor Lucía Caram, com és així de tossuda, va dir, com que no puja ningú aquí dalt? I va fer pujar-les i va fer parar el cotxe del...
Sí, per la seva còfia que van pujar.
Va anar ràpid, però clar, també sabíem que la Sor Lucía Caram té un rotllo que no sabíem si trigaria 10, 15 o 20 minuts. I llavors teníem allà coses preparades que van saltar. Què va passar? Em va saber greu perquè sí que l'estructura que teníem pensada per aquesta acollida es dividia en 3 parts. Un, que era seguint el lema d'alça la mirada, no? Des de terra era... mirant a una persona com tu, com jo, com podríem ser, que és Antoni Gaudí. Uh-huh. Aquesta seria la primera part. La segona part, alcem una miqueta més la mirada i veiem l'edifici, que pot ser creient o no, però és un edifici espectacular, i arquitectònicament parlant també, i després pels creients que t'aquetin, i acabàvem alçant la mirada cap a la creu de Jesucrist. Aquí és on tocàvem els temes més profuns, i en aquell moment tocava sentir el testimoni del doctor Francesc Torralba, que malauradament sabeu que se li va morir el seu fill en un accident als Pics d'Europa, i parlava de l'esperança, no? De l'esperança, d'aquesta alegria que hem de mantenir per aquesta esperança de saber que hi ha un endemà, no? Que de fet crec que era avui que el Papa Lleó parlava a Canàries, no? De dir, nosaltres no deixem de ser gent immigrant perquè també anirem cap al cel. Aquesta és la idea de l'esperança que ell transmet. I en aquell moment que ell estava parlant molt profundament d'això, que a més els timings eren 4 minuts, perquè ningú s'avorrís, cada 4 minuts havia de passar alguna cosa. I aquí van ser aquells 4 minuts quan les pantalles de l'estadi van punxar Sor Lucía Caram amb el Papa Lleó, van a les...
I el pobre senyor Torralba...
Estoic fins al final.
Com un senyor.
Com un senyor. Es va girar i em va dir...
Xavi, ja he acabat.
I vam posar a retransmetre, que era evident. Vam saltar-nos tot el que hi havia previst per retransmetre una miqueta que és el que estava passant a fora.
Quina nota li posaries a l'acte?
10. Sobre 10.
I et puc preguntar quina nota...
Però no per mi, perquè per tot el que ens diuen,
I et puc preguntar quina nota posaries al de Madrid?
És que és de ser la cosa, 10 sobre 10, però en el seu àmbit.
El seu...
O sigui, segons el tribunal del màster... Perquè això també em passa aquí, no? Jo també lluito que el tribunal dels meus alumnes del màster siguin equitatius, que siguin no només d'informatius, sinó programes d'informació i tal, i divertit i humor. Però a Madrid, folclòricament, un 10. Però a nivell de profunditat, nosaltres hem estat més grans.
A la selectivitat es... estan avaluant la profunditat en els arguments dels exàmens. Què vas treure tu a l'activitat?
7,5, crec. 7,5.
No,
he estat un estudiant d'aquells de... Bé, ja m'ho sé, no penso estudiar més, me'n vaig amb els amics a prendre una cervesa.
No t'habla bé, perfecte.
Ja està.
Ahir es van acabar les proves de la selectivitat i avui s'ha girat feina als 2.400 professors... que allà amb el boli vermell, espero que
ara
sigui
un boli
vermell.
Ara hi ha polèmica amb això del boli vermell, ho saps?
Mira,
o no?
Escolta'm, boli vermell. Boli vermell és
sí,
tota la vida.
Tota la vida.
Corregint els exàmens. Tenen una setmana per fer-ho i d'ells depèn, en part... A veure, d'ells depèn. Ells tenen a les mans el futur de 45.000 alumnes que volen entrar a la universitat. Però qui corregeix els exàmens? Qui són aquests jutges suprems de la selectivitat? Doncs professors universitaris com l'Alfredo Chamorro, que a més és corrector. Alfredo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina responsabilitat, el futur dels joves a les vostres mans.
Doncs sí, és una responsabilitat molt gran i s'ha d'estar molt ben preparat i disposat per fer aquestes correccions.
Quines matèries,
si juguen molt.
Quines matèries corregeixes tu?
Jo corregeixo història.
Història. I estàs veient moltes barbaritats als exàmens d'aquest any o molt bona nota?
Bueno, no, aquest any l'examen no era excessivament difícil i això afavoreix doncs que, bueno, que no hi hagi tantes, algunes d'aquestes barbaritats, que sempre hi ha alguna, però aquest any no està anant malament.
Has vist alguna barbaritat aquest any que ens puguis explicar?
Jo aquest any encara no he trobat cap, perquè com que me'l van donar el dimecres no els ha acabat encara de corregir, lògicament, però aquest any encara no tinc barbaritats. Altres anys sí que he trobat alguna.
Però història, per exemple, entenc que és pel corrector. És una mica compromès, perquè no és com matemàtiques, que és 1 més 1 és 2. Història, sí que hi ha els fets històrics, però hi ha una part de redacció, no?, dels comentaris de text i tot això, que suposo que, clar, és una mica més subjectiu a l'hora de valorar.
Això sí, clar.
I més llarg de corregir.
Són exàmens més llargs, els alumnes desenvolupen, a vegades, clar, tu llegeixes, no saps... el que diran, si té coherència o no té coherència, perquè un dels grans problemes és aquest, no? El de que escriguin bé, no? Molt sovint trobes textos que no estan gens ben escrits, les idees no estan connectades, i això sí que és unes dificultats, bueno, pròpies de potser, doncs, que ara s'escriu menys, no?, que abans.
És la primera... Perdona, acaba, disculpa.
Sí, no, això, digues.
Per tant, no és la primera vegada que fas de corrector. Com funciona això? Perquè, clar, entenc que quan un professor corregeix exàmens, normalment són els exàmens que ell ha fet fer als seus alumnes, però en el cas de la selectivitat, quins professors sí que corregeixen i quins no? Sou voluntaris? Us ho assignen? Com funciona?
Bueno, això és gens a la convocatòria, pel que estigui interessat en participar com a vigilant i corrector. T'apuntes mitjançant la pàgina de la Generalitat i això, doncs, entres després, si ets escollit, passes a una bossa per fer un sorteig final.
Ah.
I clar, si et toca, doncs participes. Normalment sempre acabes participant. Jo, per exemple, també participo als de setembre, però al setembre sí que no surto cada any, però en els de juny normalment sempre estic.
I això com es paga? Es paguen a tant per examen, a tant per assignatura, a tant per suspens, com les multes?
Bueno,
imagina't.
No, això hi ha un pagament per la vigilància a l'aula, que es paga per dia, són 3 dies, i després hi ha un pagament de 150 euros per 50 exàmens, que pot ser que fas menys, però ja et paguen els 150 euros i a partir del 51 són 4 euros per examen.
4 euros per examen. Llavors, surt a compte, sí. Això? Tu diries que surt a compte? És una feina ben pagada?
A veure, segons l'assignatura. Hi ha assignatures que les correccions molt més ràpida, però a història, per exemple, són exàmens més llargs. I ara, perquè hi ha una pregunta que és de tipus text, però que són 10 preguntetes curtes, però abans, fa 2 o 3 anys, clar, eren preguntes molt llargues. Abans també els alumnes havien de fer història, era obligatòria per tots i potser tenies 180, 190 exàmens a corregir en una setmana. Aquesta setmana és exclusivament viure per corregir. Acabaves esgotat.
Perquè tu ara mateix quants exàmens tens
ara,
acumulats a casa?
Jo aquest any tinc 82.
82 exàmens.
82.
L'examen
tribunal...
L'examen número 1 es corregeix amb el mateix barem que l'examen 80 tant? O a l'últim ja estàs una mica fart? Mira, aquí li fotrem un 7 i tira que te vas.
Bueno, primer...
Pot passar això? Som humans, no?
Sí, evidentment, i tot fatiga, i són idees molt repetides, però el primer que fem és com fer un tast. No?
A veure com pinta aquest any, no?
Clar, 10-20 exàmens, a veure com són, i a partir d'aquí ja comences a... Vale, establiré els... més o menys per aquí, no? Però no pots posar ja de primeres, vinga, aquest un 9, aquest un 8... No, perquè si no, és això, no? Que després el que abans et semblava que era just, ara no ho ves tan clar. Ja no ho ves... Llavors...
Has arribat a corregir una nota de dir, hòstia, amb aquell li vaig fotre un 6 i veig que és un 8, li canvio.
No tant, però sí, potser pujar a mig punt un punt sí que potser ho hauries pogut fer, no? En funció... També en funció de com està escrit. Si n'hi ha... Tot això també compta.
I tema lletres. Hi ha lletres que no es poden llegir, lletres de metge. Bueno, això t'ho trobes, no?
Hi ha lletres que són... Hi ha exàmens que són molt difícils de llegir.
I en aquest cas,
tens serioses dificultats. Bueno, mira, jo, per la meva professora, que sóc historiador del segle XVI, XVII i XVIII, estic acostumat a fer paleografia i puc pràcticament desxifrar qualsevol examen.
Però perquè estic egipcis, entrenat.
Estic entrenat per això, però realment hi ha exàmens que són difícils de llegir.
Ens deies 80 exàmens, quants n'has corregit ja?
Porto uns 25, més o menys.
Quants suspensos?
No, porto pocs, Són bons, són pocs exàmens, Em sembla que porto 4, em sembla.
4 suspesos.
No ho tinc clar, però no, no. Aquest examen era bastant fàcil.
Amic
oient,
si has fet història i el teu examen en té el professor Chamorro, el més normal és que hagis aprovat. Alfredo Chamorro, que vagi molt bé la correcció. Moltes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Saps a qui veig corregint exàmens? El Marc Artigau.
Sí que té pinta.
I seria molt benèvol.
No.
Seria bo.
No,
és que ara que ho penso, no. Seria malparit.
Jo t'he de dir que ara els alumnes... Jo els alumnes de la universitat he posat una cosa que fins ara no feia, que són alumnes de guió, que si fan faltes d'ortografia els hi baixo punts, perquè cada vegada el nivell
és més baix. Però si venen al despatx a revisar, no dius, vinga,
no,
va...
Tinc Marc,
no tinc despatx.
Marc, he vist totes les teves obres, mig punt més.
Jo amb el Marc el tinc més acostumat a veure sense roba.
Amb poca roba.
Com?
És que jo em pensava que això no s'explicaria.
Què?
Jo no l'he reconegut vestit.
Després de la pausa, el nudisme de Xavier Pérez Esquerdo i Marc Artigau. Som parella? Ara ho descobrim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
Un retrato íntimo sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
Un ambiente que también coneix la Mari Carmen, la otra protagonista.
La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
Lorena Ros, cineasta.
He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Vides als marges.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
A veure... Per què us veieu despullats?
Perquè nadem, perquè fem esport.
Fem esport.
Som gent sana.
Fem esport, no l'esport que a tu t'agrada, sinó l'esport natural.
Exacte. Cada matí...
L'esport més natural ja que el que a mi m'agrada.
No, però no és, no és molt agressiu el futbol. A nosaltres ens agrada...
Nadar... Jo t'he dit que... a veure, em fas una mica el salt perquè em deixes de nadar i vas a coagim. I ja et veig que no...
Vas a coagim?
Però ara us explico.
Ai, pagaria per veure-ho.
No compartim carril.
Abans compartíem carril, però arriba un dia que hi havia tantes persones fent a coagim que anaven... Bueno, ja ho sap, el Marc. Van retirant carrils.
Terrible.
I llavors vaig dir, mira, si no pots amb ells, uneix-t'hi.
I ara ja fas aquagim.
Ja faig aquagim. I llavors ens saludem amb el Marc. Marc, què tal? I em diu, no, no et sé qui ets perquè no
perquè
porto
no porto
ulleres.
Clar, llavors jo vaig...
Però vas amb ulleres de natació, sí, no graduades, no, aquelles.
Les havien de fer graduades, les ulleres de natació.
N'hi ha, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha. Jo en duia.
Però això deu valer que...
No, bé, feta la tertúlia dels jubilats, gairebé, el Marc Cartillau cada setmana ens porta elements que apareixen a totes les històries i que també formen part del nostre dia a dia. Avui de què parlem?
Avui parlarem del clímax.
Oh! És el que ens agrada més, el clímax. Però què és el clímax?
Mira... Veig que ja em mires d'una manera. El clímax és el moment de màxima tensió d'una història. És aquell instant en què tot allò que s'ha anat construint arriba al punt culminant. La gran decisió, la gran revelació, l'enfrontament definitiu. Imagina que una història és una muntanya russa, sí? Doncs el clímax és el punt més alt abans que comenci la gran baixada.
I quan expliquem històries, de què serveix un clímax?
Doncs mira, bàsicament per generar una emoció intensa a l'espectador o al lector, obliga els personatges a prendre decisions molt importants i marca, evidentment, un abans i un després en la narració.
Tenim exemples clars?
Ara, a tu també algun al cap, així? Dius, va, un clímax en una història que...
Ara no em ve.
Va, jo et posaré un exemple musical, com sempre, a veure si ho reconeixes.
Home, això és Harry Potter.
Molt bé.
Quin és el clímax?
He sentit que avui fa poc has vist Interestel·lar, que portàvem setmanes parlant d'Interestel·lar.
El Marc Cartigau cada setmana.
M'he anat del guió, però és que ara...
Sí.
A veure, un dels clímax de la saga és la lluita final entre Harry Potter i Voldemort.
Però la primera
novel·la, que és Harry Potter i la Pedra Filosofal, Harry intenta descobrir qui vol robar la Pedra Filosofal, no? I les sospites recauen en diversos personatges, especialment en Snape.
Sí.
Però quan arribem a les últimes pàgines, descobrim que el veritable enemic és... Quirrell, el professor aparentment tímid i inofensiu. Llavors es produeix un moment important en tota la saga. Sota el turbant del Quirrell hi ha el rostre del Voldemort, que sobreviu com un paràsit enganxat al cos del professor. Sou molt de Harry Potter? Us agrada? L'heu llegit?
La Carla Bardés és moltíssim de Harry Potter, com de l'Oreja de Van Gogh.
Tots els mainstreams, tots els Friends,
tots els mainstreams. Cuéntame.
Va, un altre exemple.
Home.
Oh! Això és
Rocky. Això sí que a mi m'agrada!
Rocky. Sou més de Rocky o de Harry Potter?
De Rocky.
Què passa amb Rocky? El combat final, no? De fet, tots els combats són un clímax. No entraré a explicar la història de Rocky, us explicaré anècdotes de Rocky que crec que són molt interessants. Per exemple, Stallone va escriure quan va escriure el guió, estava passant per una situació econòmica molt difícil i va escriure el guió en només 3 dies.
Carai.
Això ja passa, eh? Els creatius que quan l'estan passant malament... Sí? Són més creatius.
Això diuen. I tot i que els estudis li van oferir molts diners per comprar el guió, es va negar a vendre'l si ell no era Rocky.
Ah, mira.
La pel·lícula es va rodar amb un pressupost tan reduït que en algunes escenes mítiques, com la cursa pels carrers de Filadèlfia, es va fer servir gent real. No són extras. I contra tot pronòstic, Rocky va acabar guanyant l'Oscar a la millor pel·lícula.
Imagina, això és que és un bon clímax.
Sí, sí.
Al teatre tenien també grans clímax.
Per exemple, quan Èdip descobreix qui és la seva mare, o a Romeu i Julieta, per exemple, de Shakespeare, sí. L'escena del sepulcre, quan Romeu creu erròniament que Julieta és morta i decideix suïcidar-se, aleshores ella desperta i el troba mort.
Ara m'has explicat el final.
Sí, em sap greu.
I a la nostra vida quotidiana tenim també clímax?
Mira, avui ha començat el Mundial. Home. Bueno, ahir va començar el Mundial.
Sí, sí, sí.
Clar, un penal és un clímax.
Clar, clar,
per exemple, un penal a l'últim minut és un clímax. Per exemple, la selectivitat. Tu portes mesos preparant-te, nervis, doncs quan arribes i llegeixes l'anunciat, allò és el clímax.
O quan reps una notificació del WhatsApp d'aquella persona que t'agrada i veus que diu, escrivint.
Ai, tens nervis.
I deixa d'escriure.
Oh, això és fatal.
I torna a escriure, i desapareix. El clímax és quan arriba el missatge i diu una cosa que t'agrada.
I de cop potser només és un... No, en mitja...
No, el tres... mates. L'okay,
quan vas al metge a fer unes proves, no has passat uns dies, doncs quan el metge comença a llegir, allò és el clímax de la història.
I la reunió de veïns, no? Per que exemple. Estem discutint si hi ha ascensor, si hi ha ascensor, no, i tu ets l'última buta i estan 7 a 7.
Jo fa 17 anys que sóc el president.
Ostres! Mare meva.
Mira, la vida...
Sóc el clímax.
La vida és plena de clímax. El problema és que moltes vegades no sabem que hi som fins que ja han passat. Per sort, les històries ens preparen perquè arribin. Per això ens agraden tant les històries, perquè ens recorden que després de darrere de cada espera, de cada conflicte o de cada dubte, hi ha una escena en què tot es decideix. A vegades, fins i tot, les històries tenen un final feliç. Però compte, Francesc, perquè coneixem molta gent que sempre vol viure en el clímax. Saps aquells que deien vull viure d'aventures?
Yeah.
Doncs són els mateixos que volen viure sempre a dalt de la muntanya russa, oblidant la llei més antiga del món, que tot el que puja,
baixa.
És que enganxa el clímax.
Mira, enganxa. Una pel·lícula... Si el clímax està ben fet, mires una pel·lícula, t'adorms, i si està ben fet, amb el clímax et
despertes. Hauries de despertar-te.
Sí.
El clímax d'aquest programa arriba després de la pausa.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
És el moment més estimat d'aquest programa, el clímax, el berenar, Marc Artigau.
És la meva secció preferida de la ràdio catalana.
Uau.
Compte, que això és dir molt, eh?
És que em poso tan nerviós quan sento que aquest moment, aquesta trucada.
Avui ha rebut el berenar la Clàudia. Clàudia, bona tarda.
Hola, bones, què tal?
Ho hem enviat a Palamós, això, eh?
Sí. Ha arribat aquí, boníssim, mare meva. No ha durat el berenar, jo crec.
I qui creus que t'ho envia, això?
Eh?
Qui creus que t'ho envia?
La veritat és que m'he deixat ben parada. He buscat al Google a veure si el meu sant. O sigui, no sé. Jo crec que una amiga, però...
I quina amiga podria ser? Quina amiga podria ser? No sé, digues algun nom.
Jo diria que la Minerva.
I per què la Minerva hauria de ser?
Doncs perquè li pega més amb ella, sí. Jo crec.
Bé, ara et saludarà algú, potser no és la Minerva, i potser,
potser no,
aquí l'estem complicant
potser,
la vida. Sí. Ara, ara et saluden, ara et saluden.
Hola, Clo. Vine, sóc la Minerva, sóc la Minerva.
Minerva, per què li vols enviar aquesta, aquest berenar a la Clàudia?
Doncs escolteu, perquè la Clàudia i jo som amigues des de fa molt de temps, però és cert que els últims anys estem molt atrafegades. Una viu a Badalona, l'altra viu a Palamós, no parem de viatjar, la Clàudia té un fill, una empresa, i llavors els últims mesos és que no ens hem vist gaire bé. I he pensat, ja que no puc fer un berenar espontani un dia qualsevol entre setmana, doncs que almenys sàpiga que penso en ella enviant-li la coca.
Clàudia!
Ai, Minerva, mare meva, que maco. Que maco, t'estimo moltíssim, Minerva. I és veritat, que no ens veiem molt, però... Però bé, ets part de la família, ja ho saps.
Ai, doncs mira, això, aquesta secció serveix per això.
Les amigues,
les
molt
amigues
bé.
Les amigues i els amics, sí senyor. Minerva, Clàudia, una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Xavier Pérez Esquerdo, la setmana que ve un altre poble, eh?
Sí, quin?
Després de la publicitat. Artigau, que una bona.
A la piscina.
Felicitats a tots. Ara venim.